9 i 17 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple, Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Pere Soler del PSC, Xavier Boix d'Iniciativa i també Ignasi Bea de la CUP. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Hi ha una cadira buida per algun representant del Partit Popular que quan vulgui arribar a la tertúlia doncs serà benvingut i també podrà expressar les seves opinions. El govern de la Generalitat es va reunir ahir amb els partits que donen suport a la immersió lingüística i els va proposar un conjunt d'esmenes a la LOMCE. L'objectiu és assegurar que la llengua catalana continuï sent vehicular en l'ensenyament obligatori, com marquen l'Estatut i la Llei d'Educació de Catalunya. Els tècnics del Departament d'Educació van redactar un conjunt d'esmenes que van lliurar als partits. La reunió va servir per confirmar el consens i una certa unitat d'acció, però els partits de l'oposició la van aprofitar també per expressar el desacord amb la manera com aplica la LEC al govern d'Artur Mas. No explicaré res més perquè m'agradaria conèixer els posicionaments dels partits a través de la seva veu i sobretot demanar-los què consideren que s'ha de fer si creuen que s'ha de mantenir el català com a llengua de cohesió social en el sistema educatiu i si consideren també que s'ha de mantenir algun altre aspecte de la Llei d'Educació de Catalunya que es pugui veure amenaçat per la LOMCE i per l'impuls que està fent el govern espanyol en la reforma educativa. En tot cas, que comenci el representant de Convergència i Unió, Jordi Puigneró, molt bon dia.
Molt bon dia. Convergència i Unió des de sempre ha estat doncs, a favor de que el català sigui doncs, la llengua troncal de l'educació i que per tant doncs, en un sistema on el català parteix en desavantatge i se l'ha d'ajudar, doncs és imprescindible que la llei de normalització lingüística, és imprescindible que el català doncs, sigui la llengua d'immersió a les escoles. Així ho hem defensat sempre i així ho continuarem defensant i així ho defensarem amb les esmenes que fem en la LOMCE. I per què ho fem això? Ho fem perquè davant de l'argument aquest de que tothom hauria de poder escollir doncs, amb quina llengua se l'educa, etc., al final el que nosaltres diem és que l'important és el resultat del procés educatiu. I per tant el resultat ha de ser com surten de preparats aquests nanos de les escoles i quines són les seves aptituds, tant en llengua catalana com en llengua castellana, davant de proves que després quan es fan a Espanya, doncs, com pot ser la selectivitat o pot ser doncs, una altra prova, doncs resulta que els alumnes catalans parlin més sovint català o més sovint castellà o tinguin la seva llengua catalana o la llengua castellana com a llengua materna, doncs treuen més bona nota en llengua castellana que molts alumnes d'Espanya. Per tant, en aquest sentit creiem que és un bon sistema que ha funcionat fins ara i no entenem per què s'ha de canviar. En canvi, els canvis que proposa en el cas del govern espanyol, que seria doncs, trencar amb aquest model, podrien provocar en aquest sentit doncs, que molts alumnes de Catalunya no sortissin amb uns mínims de català i per tant desequilibrarien el sistema. I per tant això nosaltres no ho podem permetre i creiem que l'actual model que tenim a Catalunya doncs és el bo i el que volem defensar.
Partit Popular, Valver Benixam, que s'ha incorporat a la tertúlia. Bon dia.
Bon dia.
Estem parlant d'aquesta cimera que vam tenir ahir a Barcelona sobre el model educatiu català. El seu partit no hi va participar, però.
No.
Ni Ciutadans.
No, aquests dos partits es van abstindre de participar en la reunió per raons evidents, no? És un tema que a nivell nacional, a nivell estatal, estem defensant, que és la impartició de l'educació de forma bilingüe. És a dir, que les dues llengües siguin les llengües vehiculars de l'escola a l'hora d'educar els nens. No? I per tant, si aquest és el model que nosaltres creiem que és el bo, perquè els nens surten dominant les dues llengües quan...
Podem respectar els torns de paraules, que si no ja comencem al minut 4 de la tertúlia havent d'aturar les intervencions.
Bueno, si puc seguir, pues, acabo el meu argument. La qüestió és, si l'educació és bilingüe, a parts iguals a les dues llengües, i a més una tercera llengua, que seria l'ideal, sigui anglès, francès, alemany, una tercera llengua, els nens sortirien de l'escola parlant castellà, català, i la tercera llengua, suposament, perfectament. I aquest és l'escenari ideal per nosaltres. Però el que s'ha de garantir, el nostre parer, és l'educació bilingüe català-castellà, o castellà-català. O sigui, els nens han de poder... tenir educació en les dues llengües i per tant dominar en les dues llengües. Jo mateix he tingut aquesta educació i parlo les dues llengües sense cap mena de problema. O sigui que no tinc problemes en entendre'm amb ningú en castellà i en català. Jo sóc un exemple. Els meus fills seran un exemple perquè jo els porto a una escola que fan el mateix. Per tant, aquesta qüestió de que aquesta suposició que sortiran els nens domina, que ja ara ja dominen les dues llengües, bueno, si es fa un sistema bilingüe, a més es respectarà la normativa vigent i per tant les sentències dels tribunals, i per tant els nens a més sabran les dues llengües perfectament.
PSC, Pere Soler, bon dia.
Hola, bon dia. En primer lloc, jo crec que s'ha de distingir, d'aquesta setmana s'han de distingir dues coses. Es va convocar només, diguéssim, per donar resposta a la proposta de l'OMCE, però tant PSC com Iniciativa doncs van lograr introduir en el debat el que era la problemàtica de les retallades. I jo crec que es va abordar en el si de la reunió. El primer que faré és complementar una mica el que deia el Puigneró, i estic d'acord amb el que deia el Puigneró, complementant amb que el model de política educativa que ha tingut el nostre país en els darrers 30 anys doncs ha demostrat que és un model vàlid, a diferència d'un model de distinció lingüística que ha tingut altres territoris de l'Estat, com ha estat Euskadi, que s'ha vist el fracàs i l'evolució de la llengua euskera amb la seva ciutadania. I és que a més no partim d'un model a zero, no posem el cronòmetre a zero i diem a partir d'ara farem o una cosa o l'altra. No, és que tenim una experiència, i jo crec que aquesta experiència val molt més del que se'ns pugui dir per ara endavant. És a dir, quan un model funciona no se'ns pot dir que no ha funcionat, i per tant nosaltres en base a això creiem que és una mica desproporció proposar a través de l'OMCE, a través de la nova llei d'educació, doncs un seguit de propòsits, ja no només pel català, sinó que ens anem més cap allà. La LOMCE és una llei intervencionista que sobrepassa el marc competencial de la pròpia Generalitat, que sobrepassa les matèries troncals que tenen poder de decisió les comunitats autònomes, en aquest cas la Generalitat, que és qui té competències màximes en aquest sentit. I no només passa això, sinó que a més subratlla i sobrepassa el que és, el que entenem nosaltres, la moral de l'individu, per dir-ho d'una manera, el fet de la introducció de la religió com a una matèria més del que seria la matèria formativa. Estem parlant de la LOMCE.
He fet la introducció dient que hi havia diversos aspectes, un la llengua i l'altre tres aspectes que han tractat els altres partits.
La LOMCE,
que ha arribat tard a més vostè. Vale, vale.
La LOMCE toca tots aquests aspectes i a més un canvi del model formatiu en la darrera etapa de l'adolescència, amb el tema de la introducció de nou de la formació professional i la transformació dels mòduls educatius. Per tot això, la LOMCE està trencant tots aquests sistemes. Però és que, en defensa del model educatiu que tenim actualment, els hi podem dir en el govern actual que causants d'aquest deteriorament del model actual el tenen ells pel seguit de retallades que han fet en l'educació pública.
Xavier Bosch, d'Iniciativa.
Sí, bon dia. Mira, aquesta LOMCE, aquesta llei de la, que molts diem, de la vergonya, és el retorn a allò que molts hem vist, no?, d'aquell dibuix del Florido Pencil, no?, d'aquelles pissarres, no?, de guix, aquelles taules de fusta, aquell crucifix a la paret, no?, aquells capellans que entren a l'aula. És retornar al passat, no? És retornar a aquella frase de los niños tontos van a FP, los niños listos van a Bupicou, tot això que s'havia superat amb l'esforç dels pares i les mares, del professorat, de tota la comunitat educativa, doncs ara resulta que el Partit Popular doncs s'ho vol carregar i vol tornar enrere. Perquè la LOMCE, abans el regidor del Partit Popular deia, i ho deia doncs de forma molt intel·ligent, no parlàvem del català, no només hem de parlar del català, és que hem de parlar de l'ONCE amb tota la seva integritat, perquè el PP està molt interessat en que només parlem del català amb l'ONCE, no? I alguns altres també, perquè si només parlem del català, això va destinat a uns públics determinats, no? Però l'ONCE és una bomba contra la cohesió social d'aquest país i contra l'autonomia d'aquest país, contra els drets socials i contra els drets nacionals de Catalunya. La LOMCE és això, eh? Ahir hi van haver dues grans coses. Jo crec que va haver una gran coincidència. La gran coincidència de la reunió d'ahir va ser que tots els grups que ens vam seure a la taula, que no només eren grups polítics, sinó també hi havia representants de la comunitat educativa importants, faltàvem, de totes formes, aquells grups que el govern de Catalunya no vol sentir, no vol escoltar, i jo crec que això era una, bueno, és una, un tema que no ens ho podem permetre, una gran coincidència, que és la coincidència en què tots estem en contra de que la LOMCE es carregui la immersió lingüística. La resta de companys ho han explicat i, per tant, jo crec que no és un model d'èxit, i penso que amb aquest tema hem de ser radicals. O sigui, això no es pot acomplir a Catalunya, aquesta llei, en aquest sentit. I a més recentralitza les decisions educatives, per tant trepitja les competències del govern de la Generalitat. O sigui, i l'Estatut de Catalunya està per sobre d'aquesta llei. Són dues lleis orgàniques i l'Estatut de Catalunya està per sobre d'aquesta llei. En tot cas, això ja es veurà com segueix endavant, eh? Ja en parlarem. Aquests dos temes són dos grans coincidències, però també hi han grans discrepàncies, i per això ahir, més enllà del que deia el Pere, que el PSC i Iniciativa van introduir les retallades, jo no hi estic d'acord. En tot cas, ells parlaran en nom del PSC, jo parlo en nom d'Iniciativa. Jo crec que no només van introduir, almenys Iniciativa no només volia introduir el tema de les retallades, jo crec que introduïm altres temes més enllà de les retallades, Jo crec que introduïm, bueno, que la LOMCE, introduïm que la LOMCE ataca la cohesió social, perquè no diu res dels alumnes amb necessitats educatives específiques, no diu res. O sigui, per la LOMCE tots els alumnes són iguals. Fomenta l'exclusió i la segregació d'una forma clara, i va en sentit contrari del que per nosaltres és imprescindible, que és la laïcitat a l'escola pública. I aquests temes, com altres, són temes que el govern de la Generalitat no hi diu res, perquè entenem que, a més, s'hi sent més o menys còmode, perquè ja ho va donar a entendre quan es va aprovar la Llei d'Educació de Catalunya.
CUP, Ignasi Bea, bon dia.
Sí, bé, suposo que no soc l'únic que està molt cansat ja de que dos per tres estem parlant de les noves reformes recentralitzadores, les noves lleis que envaixen competències, que ataquen diferents qüestions que gaudien d'un ampli consens, que a més garantien la cohesió social i que s'havien demostrat empíricament com a models d'èxit. Hi ha una qüestió evident, hi ha diferents qüestions, no? La primera és la del català. Jo crec que aquí no hi ha massa debat, tot i que el Partit Popular ha sentat precedent, per exemple, a les Illes, on hi havia hagut fins i tot el president Canyelles, no?, als anys 80, que era del PP, no tenia cap problema amb la immersió lingüística, i el senyor Bauzà està valencianitzant, ja sé que no els era els valencians que ho dic, però valencianitzant les Balears i utilitzant la llengua com a arma política, que els ha donat tant rèdit electoral al País Valencià, tot i que esperem que, com entre les enquestes, que se'ls girin contra a la propera vegada. Però el tema de la llengua és un tema delicat, i que, com que ha donat mostres d'èxit, i bé, és que no crec que calgui donar arguments històrics, cal una restitució de la situació que ha viscut la llengua catalana, i la immersió lingüística és la millor manera de garantir-la. En això no entraré tant. La segona qüestió és que la LOMCE, com s'ha comentat algú altre, sort, per exemple, per Convergència i Unió, que es parla del català, perquè les altres coses no es qüestionen. I jo recordo que tenim una cosa que es diu l'EC, que abans de la privatització, l'organització empresarial dels centres públics, i aleshores, clar, d'acord, hi ha la qüestió del català, a la qual farem pinya, una cosa no treu l'altra, i en aquest cas crec que és un percentatge molt, molt, molt majoritari de la societat catalana, però amb l'altra qüestió, bé, és un pas més. O sigui, per mi la LOMCE, la LEC, tots són una mica més de voltes cap a l'esmantellament dels serveis públics en general, però en aquest cas de l'educació, de l'elitització, l'enfocament empresarial de l'educació, la discriminació de les persones que tenen més dificultats. Aquests dies que hem estat, bueno, les mobilitzacions per l'educació són periòdiques. Fa uns dies les comissions grogues de les escoles de Sant Quadre es van tancar, a l'Angeleta van fer una xerrada i ho explicaven, comparant la LEC i la LOMCE, no? Coincideixen moltes coses. I bé, per acabar això de la laïcitat, que atempta la LOMCE també, si fos pel Partit Popular, jo ho he dit moltes vegades, tornaríem a l'edat mitjana pràcticament, a la sotana, i totes aquestes coses. Per tant, lamentar aquesta llei i cridar a la insubmissió, però és que a més comencem a fer de debò d'una vegada. Hem de començar a desacatar perquè, si no, ens ho fotran tot.
Jordi Puigneró, i fem una altra ronda, sí, si no, volen, i canviarem de tema.
El model de convenció no és el de la LEC, o sigui, que és el que tenim, i per tant, si aquesta llei envaeix competències, evidentment Convenció Unió estarà al davant. I per tant, això crec que va ser, doncs, aprovat amb un ampli consens, i que aquest és el nostre model, però és evident que hi ha un element en el qual, doncs, i per tant, si vostès no estan d'acord amb la LEC, doncs tenen també la seva forma de vehicular el que consideren a través del Parlament de Catalunya, però en tot cas nosaltres defensem aquest model català per Catalunya que ja tenim aprovat, i que en aquest sentit sí que i voldria contestar al senyor del Grup Popular de que hi ha una cosa que no és veritat. Vostè parla de que el model bilingüista que vostè proposa és un model d'èxit, i és un model que està per provar a Catalunya. Està per provar.
I hi ha escoles que l'apliquen.
Sí, sí, algunes escoles, sí, que haurien de veure quines escoles són, i per tant quins recursos tenen els pares d'aquestes escoles, quines...
Què té a veure?
No, vull dir en el sentit que la immersió és una oportunitat de sensació social per moltes famílies i per molts nanos, que els hi permet que nois que segurament a casa seva no escoltarien el català o no tindrien l'oportunitat d'aprendre el català, a l'escola pública els ofereix aquesta possibilitat. I els ofereix aquesta possibilitat d'una forma d'immersió que després els fa competitius en el futur per poder a Catalunya tenir les mateixes capacitats i tenir una igualtat de condicions i d'oportunitats amb d'altres persones. I això és un element de sensació social importantíssim i de cohesió que vostès no volen veure. I per tant, per aquí no passarem. Entenem que el tema de la immersió no només és pel tema del català, sinó és per donar aquestes oportunitats a molts nanos que de no tenir aquesta capacitat en català estarien en desigualtat en el futur en temes laborals. Per tant, quan parla del model, aquest model bilingüista que vostè parla, aquest model no s'ha aprovat, diguéssim, a Catalunya, per tant, no pot dir que és un model d'èxit. En tot cas, és un model a provar, que vostès volen provar.
Jo li responc perquè, evidentment, aquestes qüestions que vostè planteja estan molt lluny de la realitat, però molt. Jo li responc, El model que nosaltres proposem no s'ha aprovat a Catalunya? No és veritat. Hi ha moltes escoles que apliquen aquest model de bilingüisme.
A on?
A Catalunya.
A on?
Aquí a Sant Cugat hi ha unes quantes, per exemple.
Un exemple.
Bueno, la que he anat jo, que és el Viaró, per exemple. És una escola com qualsevol altra. Viaró.
Home, com qualsevol altra. Com qualsevol altra.
És una escola que s'imparteix educació com a qualsevol altra. Vull dir, l'educació, les assignatures, igual i tal. I és bilingüe.
Però les escoles privades no han d'aplicar també la immersió lingüística?
Sí.
Sí, tenen l'obligació de fer-ho.
Aleshores, no ho dic. Vostè ha tret un exemple, l'ha tret vostè. Aleshores, aquesta escola no està respectant la immersió lingüística.
No, jo no estic parlant de la llei d'avui. Jo fa uns anys ja que vaig estudiar a l'escola. Jo segurament soc d'una altra normativa que per veritat, però es feia bilingüisme, per tant.
No es feia bilingüisme. Quan vostè anava a l'escola no es feia bilingüisme.
Quan jo anava a l'escola es feia bilingüisme. Em poso
ja
com a exemple, vale, perquè jo a casa meva, de la meva família, pues, parlàvem en castellà. Vale. La meva família és catalana, però parlàvem en castellà per una qüestió, perquè tenim un familiar amb molta influència, per tant, la qüestió és que parlàvem en castellà. La meva llengua materna, per dir-ho d'alguna forma, era el castellà. Jo parlo català perquè l'he après a l'escola. Vale? I si vostè diu que no es practicava, pues no sé on l'he après. Vull dir, no sé, és que no sé... L'he après d'alguna forma, per tant...
Si no dic que no el practiquéssim. Vale. Jo el que dic...
No. El que vostè diu és que... El que vostès diuen és que no està garantida que els alumnes surtin de l'escola aprenent català o sabent català, i sí, sabent castellà, encara que hi hagi una immersió lingüística de pràcticament el total de les assignatures en català. I això no és veritat, perquè jo no ho he fet així i sé parlar català. Carai, llavors, on està aquí el problema? Bueno, doncs el problema és que no ho volen veure, i que aquesta forma d'impartir educació bilingüe garanteix perfectament el coneixement de les dues llengües. És així. Per què no garantirà el coneixement del català un alumne que estigui parlant castellà a casa seva perquè sigui la seva llengua materna de la família? Bueno, doncs no és així. Si a l'escola fa català, sabrà parlar català. És que, evidentment, sí, encara que ho faci,
i tant.
Li diria que encara que ho fes en un 20%.
però no és el que estem demanant, eh? No és el que estem demanant. Però si fos un 20%, també sabria parlar català si l'educació que es fa en català a l'escola és correcta i de bona qualitat.
Ha quedat clar.
Per tant, un
argument breu. Més.
Acabo. Breu. El tema de que aquesta és la normativa actual sigui un model d'èxit, nosaltres el dubtem, perquè hi ha una tassa de fracàs escolar molt alta. Nosaltres, o sigui, els resultats de les avaluacions de PISA que hi ha són nefastos, i l'abandonament escolar és molt alt. Per tant, el model s'havia de modificar. O sigui, no podem dir que això és un model d'èxit perquè no ho és.
PSC.
Bueno, començaré pel final. Aquesta taxa no és menor que la que hi hagi a Múrcia o a Madrid, eh? I, per tant,
no estic parlant de Catalunya, estic
parlant d'Espanya. No, estem parlant de Catalunya en aquest cas.
Bueno, jo estava parlant a nivell espanyol. La tassa d'abandonament escolar és molt alta.
Ha barrejat el bilingüisme amb la tassa de
fracàs. Estem tocant tots els temes, vostè també ho ha fet abans. Però la nova llei on està en vigor, només a Catalunya o a tot Espanya?
No, la LOMCE no està en vigor enlloc.
No, la nova llei.
La nova llei no està en vigor enlloc.
Estarà.
Bueno, de moment és una proposta de llei. Ha de passar el tràmit parlamentari. Només, a part d'envair el marc competencial, com es deia, de l'Estatut d'Autonomia i de la pròpia LEC, jo crec que hi ha una confusió, que és quan parlem d'una manera molt, molt lleugera sobre bilingüisme o llengua vehicular. Jo crec que cal dir que la LEC garantia el bilingüisme tal com està redactada avui dia, i no només això, sinó que apostava pel trilingüisme. Per tant, parlem les coses amb el seu nom. El que s'està posant a sobre la taula és que la llengua vehicular, que ara actualment és el català, deixi de ser-ho. Per tant, una cosa és els cicles formatius de la capacitat d'absorció de les llengües, bilingüisme, trilingüisme, i una altra cosa és la llengua vehicular que es faci servir en els centres, que és el que s'està posant en discussió i és el que s'intenta carregar la LOMCE, d'entrada. L'altra, escolti'm, els nens amb aquesta etapa formativa són esponges. No limitem la seva capacitat d'aprenentatge. I per les circumstàncies que té Catalunya, per tots els fenòmens migratoris que ha tingut Catalunya, s'ha demostrat al llarg de 30 anys, com he dit abans, que aquest model funciona. I persones que en el seu entorn i de carrer o familiar no han après o no han adquirit el català, que és llengua oficial també a Catalunya, s'ha demostrat el nivell d'èxit que tenen a desenvolupar-se en català, encara que després no l'utilitzin. Per tant, jo crec que s'ha de posar en valor això. I després, el que s'està intentant provocar en aquest moment és un intent de ruptura de la societat catalana. Un model que ha garantit no només la cohesió social, sinó la cohesió educativa i la unitat per aquest model d'ensenyament. I l'última puntilla, l'altre dia sortia la presidenta de l'Associació d'Escoles Privades de Catalunya, que deia, escolti'm, deixi'ns en pau a nosaltres, volem seguir sent privades i no volem rebre subvencions ni rebre alumnes que ens el pagui l'Estat. Volem seguir sent privades per tal d'implantar el model educatiu que nosaltres tenim en el nostre centre, perquè ja es veuen venir que si accepten alumnes amb condicionants de parla castellana hauran de respondre a determinats criteris. Per tant, s'ha fet sense consens ni d'uns, ni dels altres, ni dels intermitjos.
Iniciativa.
Bueno, jo, sobre el tema del català i dels resultats i de més, jo crec que qui ha de donar comptes d'això són les persones professionals de la matèria, que són els pedagogs. Els pedagogs ho tenen molt clar, que la immersió lingüística dona els resultats que dona. Ahir veia un reportatge per la televisió que en llocs de l'interior de Catalunya, on majoritàriament la llengua materna és el català, a l'escola dedicaven més hores al castellà perquè els nens dominessin des de petits el castellà més. Per tant, a Catalunya no tenim cap problema amb el castellà. És el Partit Popular el que utilitza la llengua per posar elements de confrontació a Catalunya. Bueno, Ciutadans també, evidentment, però el que està portant el projecte de llei al Congrés és el Partit Popular, i Ciutadans se n'aprofita perquè això li dona rèdit electoral. I és una pena que amb aquest tema doncs vulguin treure vots, però ells sabran el que estan fent. Però a mi, jo crec que aquí el tema important també és posar també els punts sobre les is. En aquests moments l'ensenyament està patint un atac sistemàtic, sobretot l'ensenyament públic, i aquesta llei pot ser la destralada final a l'ensenyament públic. I el tema de la religió, el tema de tornar enrere amb el tema de la FP i el batxillerat, que vol dir que a partir de segon d'ESO els nens amb 14 anys han de decidir entre dues línies, no? FP o batxillerat, com feien abans, que vol dir que, bueno, això, no? Separar entre nens menys, amb menys capacitats i més capacitats. El tema de que a l'escola no és per mèrit, sinó perquè per amiguismes i de més. Bueno, tot això és també l'esperit de la Llei d'Educació de Catalunya, no? Que per cert nosaltres no vam votar, perquè tenia que veure, doncs, amb, bueno, un esperit més, com deia abans l'Ignasi, més mercantilista, amb, bueno, amb continuar amb aquells drets de l'escola concertada que separa nens i nenes, per exemple, no? Segregació per sexe, no? Escoles que imparteixen religió amb els seus centres, no? Bueno, són coses que no hem sigut capaços en aquest país, de desmuntar, i que la LEC no va fer-ho, i la LOMCE no només no ho fa, sinó que a més ja ho acaba de lligar per sempre, no? Bueno, això és, també és el que nosaltres volem denunciar. I ahir, a la reunió, el govern de Catalunya no va convocar amb aquells sectors que això ho tenen més clar que ningú, i els que no vol escoltar.
La CUP, i després tindran una breu sí. intervenció telegràfica per tancar aquest tema i els
no,
tindran altra cosa.
Jo tanco ja, en principi.
Escolti, si volen fer un silenci...
No, en quatre punts. Jo crec que aquí hi ha diferents qüestions, abans m'ho he deixat alguna. Hi ha una cosa que malauradament no només és a Catalunya i a l'estat espanyol, que és la privatització. Fins ara quedava una cosa, que eren els drets socials, i és la cosa amb la qual encara es pot fer negoci, i tant la LEC, la LOMCE, tota la majoria de lleis que es fan i les que es fan a altres estats van en el sentit de convertir el que eren drets, ara tindràs els drets que et puguis pagar. Això és la meva primera preocupació. Després hi ha una qüestió d'espanyolització i recentralització evident, no cal aprofundir massa, i el que sí que voldria, la tercera qüestió, és el tema de la immersió lingüística, més enllà dels resultats. Jo a casa tinc la sort, tinc la sort d'estar rodejat de professors sempre, i tots es posen les mans al cap quan veuen aquestes lleis, però també la LEC, no, estan passant-ho molt malament per aplicar totes aquestes lleis, però el tema de la immersió lingüística té un justificant no només que tingui èxit, és que té un justificant històric. I això el que no entenen els grups que són contraris a la immersió. No és que vulguem discriminar cap llengua ni res, no. És que es vol restituir la situació que hi havia anterior a la imposició lingüística aquí. I no serveix dir que es fa el mateix que durant la dictadura, però al revés, perquè això és una mentida, una mentida de les més grans que es diuen. Aquí es podia parlar en català, es treia el català dels espais públics, es treien les làpides als cementiris que estaven en català. O sigui, no estem parlant de tonteries. Aleshores, la immersió lingüística era voluntat, amb un consens brutal, de restituir la situació anterior a la imposició. I, finalment, una qüestió, la lògica colonial també d'aquesta llei. El fet que haguem de pagar l'escola privada, si volen estudiar en castellà, i l'escola pública no pot, això és com ja el dret a cuixa. O sigui, només falta el dret a cuixa.
Convergència i PP i tancarem.
Sí, no, escolta, jo voldria trencar la llança a favor de la LEC, perquè la LEC va ser una llei aprovada pel Parlament de Catalunya, una llei que va donar suport, que hi van donar suport els que són els principals partits del Parlament de Catalunya, Convergència i Unió, Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana, una llei de molt ampli consens, que s'hi va despenjar Iniciativa per Catalunya pels motius que ja, en tot cas, ha explicat el Xavi, curiosament formant part d'un govern que defensava la LEC, que era el govern tripartit i que va ser el govern que va impulsar aquesta llei, no? Per tant, jo volia trencar la llança a favor d'aquesta llei, que és una llei que és catalana, que s'ha fet amb el Parlament, que l'hem fet nosaltres, i per tant que és el nostre àmbit d'actuació. A partir d'aquí, si hi ha algú que la vol canviar, doncs té els instruments per fer-ho en el futur, doncs fent les majories parlamentàries que consideri.
Però que sí, català no és una entitat de res, no?
No, bueno.
Breument. I després PSC tancarem.
Dic, perquè la diferència amb la de l'ONCE és que és una llei que se'ns vol imposar des de fora.
Bueno, jo estic aquí dintre i no és que la vulgui imposar, però sí que vull que regegi, no estic a fora, això des de fora sempre és el recurs.
Les competències d'educació les té segons l'Estatut, les tenim al Parlament de Catalunya, i el Parlament de Catalunya va fer, diguéssim, una llei aprovada majoritàriament pel poble de Catalunya, que és que està representada en el Parlament.
Aquí és indubtable, que el nostre modus de veure, determinades qüestions de l'educació han de ser coordinades entre, o han d'estar coordinades entre totes les comunitats autònomes. el nostre modus de veure, i han de ser homogènies. Per tant, d'aquí la necessitat de fer una llei...
Les transferències d'educació...
Sí. Ja, però en tema de transferències també el Tribunal Suprem i el Tribunal Superior de Justícia... Perdona, que estic parlant jo. Fan unes sentències que després la Generalitat no compleix. Per tant, aquí comencem a tothom a passar-se pel forro les sentències, la normativa i tant. Per tant,
ara ens interessa.
No. Quan algú va més enllà del que li toca per normativa, això s'ha de limitar d'alguna forma. Per tant, espero que no m'interrompin, sisplau, perquè si no demanaré un doble torn.
No, els més nets possibles sense interferències de la gent que també està a la taula.
Acabo
jo. Jo crec que ho estem aconseguint. No intentin ara generar una polèmica d'una cosa que intento que no passi. A més, depèn bàsicament de vostès. Val? I em sembla que ho estic intentant i ho estic aconseguint. Per tant, continuem el seu torn i si els altres volen parlar, continuaran parlant i tindran un torn de paraula darrere.
Tampoc n'hi ha per tant.
No, ho dic perquè s'han de posar...
Ni que fos això un galliner, escolta.
Escolti, jo intento que hi hagi un ordre en aquestes tertúlies...
Una petita interrupció,
no
és tampoc
per vostè,
això...
No anava per vostè,
anava
en
debat,
general. Anava en general. El recomanaria que algun dia escoltessin la tertúlia des de casa i veuran que quan parlen dues o tres persones al mateix temps no se sent res. Continuï Partit Popular i no anava per vostè, anava en general.
Vinga, doncs continuo. Sobretot el que es deia del tema de retornar al segle no sé què, per tant, amb aquesta normativa que es planteja, amb aquest canvi de normativa que es planteja, res més lluny de la realitat. Això del crucifix, no sé què, no sé quantos, l'assignatura de religió que es planteja aquí és optativa. Els pares podran escollir entre que els seus fills rebin aquesta assignatura o l'assignatura que substituirà a Educació per la Ciutadania, que ara no recordo exactament el nom, però serà potestatiu. O sigui, serà potestatiu, podran escollir. Per tant, quina imposició hi ha aquí? Si tothom escolleix l'altre, doncs tothom anirà a l'altre. Ara, no serà així, ja li dic, opinió meva, però no serà així. Però, per tant, es pot escollir. Per tant, si els pares poden escollir, on està la imposició? No la veig per enlloc. El tema del bilingüisme, per tant, això de fer reminiscències a èpoques de la dictadura on es volia eliminar el català, bueno, és que jo no ho entenc per res. Si aquí es vol bilingüisme, aquí no imposa res, no està posant el castellà per sobre del català, jo no ho veig, vull dir, i m'he llegit tota la proposta de modificació que deia de la llei. No hi ha imposició d'una llengua per sobre de l'altra, hi ha bilingüisme, i això és el que es pretén.
PSC.
Sí, tres apunts molt ràpids. Primer, estic d'acord amb el que deia l'Ignasi Vea sobre la retallada dels drets socials i la privatització que s'està portant a terme per part del govern de l'Estat i del govern de la Generalitat en determinats aspectes que s'havien guanyat per la ciutadania amb el que anomenaríem això dels drets socials. Segon tema, és preocupant, no?, el que acaba de dir el senyor Benejam, queremos espanyolitzar a los catalanes, no? Pues allà acaba de dir, volem homogeneïtzar. No, és que no som homogenis, és que som diferents, és que tenim un marc competencial diferent, és que cada comunitat autònoma té un estatut d'autonomia que li diu en el seu marc competencial. I l'educació, els agradi o no els agradi, ha estat votada pel Parlament de Catalunya, votada per les Corts Generals i refrendada pel poble de Catalunya, i per tant no es poden passar una normativa pel folre i intentar la imposició d'una llei intenten de rang superior però és de rang inferior en aquest cas. En tot cas, l'últim, fer un comentari molt breu sobre la LEC va néixer amb unes mancances, jo li dic, i el nostre grup va ser un dels proposants de la LEC i un dels impulsors de la LEC a través del senyor Ernest Maragall. Persones del nostre partit, no ens va agradar com va acabar tampoc la LEC finalment, sobretot en la qüestió de la concertació de centres que s'agreguen per sexe a les aules, un dels aspectes. N'hi haurien d'altres que es podrien complementar amb el tema curricular, etc. Però és que un cop aprovada i posada en marxa, el primer que va fer el govern del senyor Mas va ser modificar la LEC. Per tant, la LEC que tenim actualment no és la que teníem en el moment que es va acabar, diguéssim, els governs d'Entesa i de Progrés. Per tant, sí, va ser votada, però jo em reservo el moment de criticar. Potser no és la millor llei que tenim, però ara és el marc en què ens hem de regular.
Iniciativa?
Sí, ho deia, em sembla que fa dos dies el representant del Partit Popular a Europa i vicepresident del Parlament Europeu, vull dir que no és un europarlamentari de base del Partit Popular, sinó és el vicepresident del Parlament Europeu, no? El senyor Alejo Vidal Quadras, que ara em sembla que viu a Madrid, però que és d'origen català i potser ja s'ha oblidat de parlar el català, però és d'origen català. Que a Catalunya el que s'ha de fer és ofegar-la a poc a poc, no? Allò, el bull, fer-li un bull lent, no? I que quan ja estigui ofegada, doncs, financerament, competencialment i de més, doncs el que s'ha de fer és actuar, treure-li l'autonomia, fer eleccions i llavors tornar a començar de zero. Doncs això, de fet, el que s'està fent ara amb aquest tipus de lleis i amb declaracions com les ha fet ara el senyor Benejam, no? De que, bueno, és que s'ha d'homogeneitzar, no? L'educació per totes les autonomies, és passar-se pel forro, per l'arc de triomf, les competències amb educació. O sigui, Catalunya, és que és com, vull dir, és com si no ens recordéssim de la història de la transició de la democràcia. O sigui, Catalunya no és el mateix que Múrcia. O sigui, Catalunya va entrar a l'estat d'autonomia amb unes condicions determinades. O sigui, jo ja no estic parlant ja ni del dret a decidir. O sigui, estic parlant d'una entrada a l'estat de les autonomies d'una forma determinada. I Catalunya, amb el tema de l'educació, tenim competències exclusives. Per tant, home, un respecte, com a mínim, un respecte.
És un pacte constitucional, això.
És que, clar, vull dir, és que... al final, bueno, els que no som independentistes ja d'allò de soc arrel, al final ens faran convertir-nos en independentistes ja els que encapçalarem l'independentisme, perquè, clar, és que ens estan insultant cada dia amb aquestes declaracions. És un insult a la intel·ligència el que fa el PP cada dia. Un insult a la intel·ligència.
La CUP, que havia donat un torn.
Sí, no, que bueno, se m'ha respost lo del bilingüisme. Jo entenc el que es vol intentar transmetre, però és que és totalment erroni, perquè jo no trec el tema del franquisme ni la imposició lingüística perquè sí, ni perquè vulgui rememorar temps que no vull rememorar, sinó perquè les coses venen d'on venen. I tu el bilingüisme no l'apliques en base zero. El bilingüisme que voleu aplicar es vol aplicar en una realitat on el català encara està minorat. O sigui, a Catalunya i al País Valencià i a les Illes, on es parla la mateixa llengua, el català està minorat i corre perill. A Catalunya no tant, perquè per sort l'administració encara el respecta. Però no es pot partir de la zero, perquè no és així. O sigui, fins que no restitueixi la situació interior, aleshores, si restituís, podríem parlar de bilingüisme, de trilingüisme, el que volguéssiu, Però el català ha partit una discriminació històrica que fa que estigui en perill. I per acabar, jo crec que el que demostra el debat d'avui és que si no hi ha comprensió, ens envaeixen les competències tot, i jo penso que, m'agrada això que ha dit el Xavi al final, que s'acabaran convertint potser en independentistes. Jo crec que és bastant evident que l'única solució és marxar. Això no ho solucionarà tot, però marxar, perquè és que no hi ha entesa possible, jo crec que és evident.
Si volen un altre torn breu, o si no els hi pregunto per una altra cosa, però és que queden 4 minuts. Un grup de treballadors de l'Ajuntament demana a l'equip de govern que el consistori pagui els impostos a l'Agència Tributària Catalana i cobri les portes les festivitats del 12 d'octubre i del 6 de desembre. Fins ara, un 30% dels empleats de l'administració que treballen al seu consistorial s'han sumat a aquestes peticions. M'agradaria que els hi sembla aquest moviment d'aquests treballadors i sobretot el fet que poguessi obrir les portes l'Ajuntament el dia 12 d'octubre i 6 de desembre perquè els treballadors anessin a treballar, això sí, demanant que a canvi aquest dia de festivitat se'ls guardi el que el puguin fer servir un altre dia. Què li sembla? No, si vol començar vostè.
A mi em sembla molt
bé.
Garanteix... A mi em sembla molt bé. No, jo sobre el tema de l'Agència Tributària Catalana...
No, ja en vam parlar, jo contextualitzar la petició.
Setmanes, sí. A mi em sembla que si no està funcionant és un risc, però em sembla bé com a tema de cor i de llonces. El tema del 12 d'octubre i el 6 de desembre, com en general totes les festes religioses, em sembla molt bé. El 6 d'octubre és el dia de la Constitució, però el dia 8 de desembre...
El 6 de desembre.
6 de desembre és el dia de la Constitució. A mi m'agradaria que els treballadors de l'Ajuntament també demanessin que el 8 de desembre també fos dia laboral, el 12 d'octubre el dia de la Virgen del Pilar o de la Hispanitat també fos dia laboral, no? I que comencéssim a canviar aquests dies, no? Per altres festivitats, no? Per exemple, no sé, comencem a buscar no, unes festes de diferents que puguin substituir a les festes religioses.
Cup. Molt breument, perquè queden...
És que no tinc massa més a dir, només que, a part de tot això, que estic d'acord amb el que deia el Xavier, el 2 d'octubre és el Dia de la Raza, no? I un dels inicis d'un dels màxims genocidis que s'ha fet. Es van carregar 500 llengües a Amèrica Llatina i encara se'n van aglorien. Per tant, aquesta festa, que se la fiquin per el rei Pla...
Compti, ja.
No.
No, és que... D'acord, va, seguim.
No, a mi sembla que la iniciativa dels treballadors respecte al tema dels impostos em sembla molt perfectament, l'entenc perfectament, que a més hem d'avançar cap aquí. Hem de tenir en compte que Sant Cugat no és ceba, per tant som d'un volum, diguéssim, molt més important, i que per tant això hem de fer-ho molt bé per no tenir problemes després a l'hora de les liquidacions, etc. No? Ja hi estem treballant en aquest sentit, i esperem doncs que puguem donar una resposta aviat, En aquest sentit, seria molt desitjable, evidentment, doncs, que no només fos el 30%, sinó que fossin molts més treballadors de l'Ajuntament que fessin la petició aquesta de pagar els impostos a la agència tributària. Pel que fa al tema dels dies,
molt breu.
Pel que fa al tema dels dies, jo crec que és estudiable perfectament, vull dir que va ser que ens hauríem de buscar com es compensen, vaja.
Partit Popular i tancarà el PSC.
Bueno, a mi el que demanin els treballadors com a iniciativa, doncs com a iniciativa es pot demanar el que vulguis, no? Ara bé, que es demani fer una aportació dinerària que és obligada per llei, perquè si no la tindries de fer, no? Per tema d'impostos a una administració que no és la que toca, per mi és una tonteria. O sigui, si l'administració que ha de ser receptora d'uns impostos no és la que cobra, doncs està mal fet. I demanar això, demanar que els impostos es dipositin en una administració que no és la que ha de rebre aquests diners, perquè aquesta administració després els tingui de... és generar un debat que no tindria d'existir.
Dies de festa,
i els,
molt breu.
I els dies de festa, per mi, també com estan.
PSC, tanquem?
Els dies de festa és una qüestió de calendari i pactar-ho a través de la mesa de negociació del sindicat, bueno, de la taula de treballadors, i negociar-ho amb l'Ajuntament i ja està. Vull dir, som movibles, hi ha unes festes i que es poden moure. I respecte a l'agenda local, vàrem parlar molt breument, però m'agradaria saber si aquest terç de la plantilla de l'Ajuntament ha fet lo propi amb les seves declaracions d'Hisenda.
Hem de marxar. Jordi Puigneró, Álvaro Benejam, Pere Soler, Xavier Boix i Ignasi Bea, moltíssimes gràcies per haver vingut i molt bon dia.